Molt bon dia des de l'antic hospital de l'Espluga de Francolí. Dimecres 7 de novembre, salutacions des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Comencem la Conca al Dia.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Així és, obrim aquesta finestra a l'actualitat local un dia més. Avui, dimecres 7 de novembre, 8 minuts de les 11 del matí. Comencem el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, una coproducció amb la xarxa de comunicació local. I ho fem, com sempre, des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio en directe fins a les 12. Ens escolteu a través del 107.4, esplugafmradio.cat i també a través del canal de TDT de l'Espluga FM Ràdio. Des de qualsevol d'aquests tres dispositius, salutacions, benvinguts una jornada més i gràcies per confiar en aquesta emissora i incorporar-vos una vegada més al nostre costat per fer aquest matí de dimecres avui. Amb tota l'actualitat, notícies, també veus dels protagonistes, en resum, la mirada pròxima a la Conca de Barberà. Això ho fem des d'ara fins a les 12, aquí a la teva ràdio local.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. Amb Gerard Bosch.
I què tindrem en el programa d'avui? D'entrada, les notícies, els titulars d'aquest dimecres 7 de novembre, que ara tot seguit resumim, però a més també tindrem altres espais. En la jornada d'aquest dimecres parlarem, entre d'altres, en el terreny agrícola, de la collita de la verema a la Conca de Barberà, del safrà i de l'oli. Per tant, ens queda avui un programa molt d'aquest sector de l'agrícola a la nostra comarca, que centrarà també la mirada pel que fa a l'actualitat. A més, avui, aquest dimecres, tindrem poesia en el programa d'avui, música i tot això al costat de l'actualitat de la jornada i també del repàs dels actes previstos per aquest dia d'avui i també pels dies que vindran a la Conca de Barberà.
Al dia, la comarca en moviment.
I aquesta comarca que es mou avui la sintetitzem ara en forma de titulars.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
La Deo Conca de Barberà tanqui la barema amb una producció similar a la del 2017. La vinya encara no recupera dels anys de sequera. D'altra banda, la collita del safrà a la Conca de Barberà és optimista. Enguany espera mantenir els 4 i fins als 6 quilos de collita. A més, en la jornada d'avui també parlarem de la C14, aquest tram que s'està remodelant entre la Guàrdia dels Prats i Solivella. L'alcalde d'aquest municipi de Solivella considera que són unes obres insuficients per resoldre la problemàtica d'inseguretat i també d'inundació aquesta carretera al seu pas per al municipi. I el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà celebrarà aquest cap de setmana 40 anys des de la seva fundació i ho farà presentant un nou número de plecs del treball. I d'altra banda, la setena pujada al Nas del Gegant rep una quarantena d'esportistes. Ha estat aquest cap de setmana i avui el mirarem en aquesta prova esportiva, una aproximació que farem des de l'equip d'esports de l'Espluga FM Ràdio. També en la jornada d'avui parlarem de les jornades a propet. El Museu de la Vida Rural arriben aquest dissabte, així acollirà aquesta jornada al Museu Espluguí, un punt de trobada de museus de Catalunya, també de docents, per veure així quin ús se'n pot treure dels museus pel que fa doncs, a convertir-los en una aula pedagògica. Tot això ho explicarem en la jornada d'avui, d'aquest dimecres 7 de novembre. Aquests són els titulars del dia d'avui.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I a tots aquests titulars d'aquest dimecres, un dia més, si sumem la previsió meteorològica per aquesta jornada. Avui sembla que ens espera un dia tranquil, però poden tornar les pluges. Crec que serà de cara a demà. Per conèixer amb certesa el que vindrà pel que fa a la meteorologia, saludem a la Carme Farnell, un dia més des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, arrenquem aquesta jornada amb temperatures més baixes, especialment cap a la zona de la Conca de Barberà o fins i tot cap a l'interior de l'Alt Camp, cap a la part més interior d'aquesta comarca. Cap a la resta sí que les temperatures es mantenen suaus, rondant entre els 7 i 8 graus. Durant aquest matí ens passarà un front que ens ha portat ja força núvols alts, també n'arribaran alguns de mitjans i més gruixuts i podrien deixar algunes precipitacions força febles cap a l'interior, més cap a l'interior de la zona, no tant cap als municipis costaners, tot i que els núvols sí que arribaran, no hi arribaran les pluges. De cara a la tarda ja parlarem més estones de sol i pel que fa a les temperatures màximes seran força similars a les que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.
Nosaltres comencem el programa d'aquest dimecres 7 de novembre, però els cellers de la Conca de Barberà ja han acabat la barema d'enguany i ho fan amb bones sensacions, amb una producció similar a la del 2017 i asseguren mantenint la qualitat del raïm. Els cellers de la Conca han acabat fa uns dies la barema i, malgrat les pluges dels darrers mesos, també algunes malalties, la campanya acaba amb un balanç positiu. La denominació d'origen assegura que les xifres de producció situen prop a les del 2017, arribant així a 1 milió de quilos, i les previsions indiquen que la qualitat dels vins serà alta. Les perspectives d'enguany eren bones, però ja sobre terreny la barema va començar amb més dubtes dels que es tenien inicialment. En determinades zones, l'alta pluviometria va fer aflorar més fongs i la vinya va patir també l'afectació del mildiu i el cuc del raïm. A més, les pluges també van fer acte de presència durant la barema, i en aquestes dates la humitat tampoc era bona perquè podíem malmetre el raïm. Tot i això, en termes generals, la presidenta de la DEO Conca de Barberà, Mariona Rander, ha expressat a l'Espluga FM Ràdio que el raïm s'ha collit sa i que la quantitat és similar a la de l'any passat, del 2017. L'escoltem.
Doncs que quan hi ha un excés d'humitat, doncs fa malbé el raïm, fa malbé la fulla també. Llavors, això al principi hi va haver zones bastant afectades i després, doncs bé, a causa dels tractaments que es van fer, doncs es va poder regularitzar una mica i es va poder... És a dir, que no ens ho vam trobar tant com quan vam anar a collir, no? Però bé, també hi ha hagut zones que també ha caigut una mica de pedra, però fent un resum global, doncs en quant a quantitats de quilos, doncs com et deia, és més o menys, hi ha molt poca diferència amb altres anyades. I la qualitat, per aquesta banda, doncs ha estat bona perquè s'ha collit sa.
Tot i l'alta pluviometria, la vinya arrossega la sequera dels darrers anys i això ha fet que la producció se situï als nivells del 2017, quan llavors va caure un 30% respecte l'any anterior. A l'inici d'aquesta barema es creia que es podria igualar la collita del 2016 i, per tant, recuperar-se així d'aquesta sequera, però els experts indiquen que, en aquest cas, les pluges podrien revertir en la collita de l'any vinent d'un any a l'altre, doncs així que amb les pluges d'aquest 2018 la vinya pugui recuperar-se. La quantitat ha augmentat pel que fa en collita en varietats com, per exemple, la garnatxa negra i el samsó, però el balanç no és homogeni al conjunt de la comarca perquè en alguns punts, com la zona de Solivella i Sarral, les tempestes van tenir una major incidència a causa de la presència de calamarsa o pedra, com explicava Mariona Render. Una vegada acabada la barema, aquest cap de setmana, diversos cellers de la DEO Conca de Barberà posaran sobre la taula ja els seus primers vins d'aquesta anyada, el vi novell. Concretament, serà aquest dissabte 17 de novembre a la Festa del Vi Novell, la cita que l'Institut Català del Vi i el Departament d'Agricultura organitzen al Palau Robert de Barcelona. Així en parlava la presidenta de la DEO de la Conca de Barberà.
Bé, els vins novells, el vi novell, la tradició és que per Sant Martí, que això és aquest cap de setmana que ve, ja es presentin els vins novells i l'Incavi, el Departament d'Agricultura, junt amb l'Incavi, també fa una presentació al Palau Robert de lo que és els vins novells a nivell de Catalunya, però a la Conca hi ha, jo diria que són 5 o 6 cellers doncs, que hi participen a la festa del vi novell, no? Que és el vi que ràpidament surt després de collir.
I amb la conversa amb la presidenta de la DEO Conca de Barberà, Mariona Render, també explicava la complicació d'aquestes pluges que s'han produït enguany durant la barema i que és el fet meteorològic que més ha condicionat la collita. Alguns, però, assegure, doncs, quan les pluges van intensificar-se, ja havien acabat o havien fet gran part de la barema d'aquest 2018. Així ho explicava Mariona Render.
El que no interessa és que quan estiguem collint doncs ens plogui, no? Perquè no podem entrar a la vinya i no podem collir. Però bé, la major part de cellers, ja la gran part de quilos importants es van collir abans de les pluges. Quedaven molts pocs cellers que encara havien d'entrar al trepat, que és la varietat que entrem última, és la més tardana. És a dir, que es va collir i es va collir bé. Després, clar, el que més preocupa, diguéssim, és quan hi ha botritis, quan hi ha podridura, no? Com et deia, per causa doncs, de humitats i de què ha sigut. Sí que podem dir que hem tingut un estiu sec, però després també ve la pluja en sec, que tampoc no t'interessa. I bé, però en resum, jo crec que ha anat força bé, que crec que el 2018 serà un any de gran qualitat a la Conca. De fet, es va qualificar com a molt bona.
Aquest és el resum, aquest és el balanç que fan des de la DEO Conca de Barberà de la barema, encara acabat, però encara els vins doncs, els hi queda aquest procés fins que arribin a les nostres taules. Els primers seran aquests vins novells, després els vins joves. Per tant, com dèiem, la barema tanca amb una producció similar a la del 2017 i també es manté la qualitat del producte. Seguim, no ens movem però d'aquest sector. La collita del safrà a la Conca de Barberà ja fa uns dies que ha començat. Després d'una dècada de la recuperació de la producció comercial d'aquesta espècie, són ja una vintena els pagesos que cultiven safrà a la Conca, a la Baixa Segarra i a les poblacions veïnes. Un dels impulsors d'aquest retorn del safrà al territori, Joan Cartanyà, ha rebut aquest dimarts la visita de TAC12 per explicar com és la producció del safrà a la Conca de Barberà. De fet, ja fa uns dies Cartanyà explicava en aquesta emissora a l'Espluga FM Ràdio que es preveu una bona collita, tot i que és complicat de predir perquè la floració es podria frenar si les condicions meteorològiques són adverses durant aquestes setmanes. D'entrada, la campanya ha començat amb una alta freqüència de pluges que compliquen les tasques de recol·lecció perquè es panseixen les flors i, per tant, complica doncs, aquests processos fins a obtenir el safrà. En el programa Connecticut de la xarxa, que cada dia emet TAC12 a les tardes, el periodista espluguí Javier Lozano ha connectat en directe des dels tallers d'Aromis a Montblanc, on ha après a desbrinar flors i n'ha parlat també amb els impulsors del projecte. Durant l'espai s'ha pogut comprovar els minuciosos processos per obtenir aquesta espècie. De fet, recorda Joan Cartanyà que és una de les formes per justificar el preu elevat del safrà local, doncs aquestes complicades tasques de producció. En aquest sentit es refereix a vegades en el safrà com l'or vermell, perquè un quilo de safrà es pot arribar a pagar fins als 15.000 euros. Sobre les xifres, l'impulsor d'Aromis destaca, però, que s'han de cultivar moltes flors per sumar un quilo d'aquest producte. Una dècada després del ressorgiment del safrà a la Conca de Barberà, Joan Cartanyà considera que ara cal potenciar-ne el seu ús a la cuina i ressaltar-ne també les qualitats del producte de la comarca, distingint-lo d'altre safrà importat. Per dotar-lo de valor, per tant, Aròmics proposa visites a les finques perquè els assistents puguin collir safrà i conèixer les tasques de productors. Així, Cartanyà creu que els visitants podran justificar el preu final del safrà i donar valor al valor que es mereix al producte local. Des de TAC12 ampliem aquesta mirada, aquesta campanya, perquè s'espera que puguin arribar els 4 o 6 quilos de collita. Neus Saltó, des de TAC12, ens informe.
Com cada tarda i així durant almenys dues setmanes, la família Cartanyà dedica les seves tardes i nits a desbrinar les flors de safrà collides a primera hora del matí a Montblanc. Ja fa 10 anys que van recuperar el cultiu d'aquest producte que s'havia cultivat a la Conca de Barberà ja durant l'edat mitjana i fins a principis del segle XX. Aquest any els productors de la comarca esperen mantenir la producció d'entre 4 i 6 quilos sota el paraigües d'Aròmics de la Conca. El projecte, asseguren, ja està consolidat.
Nosaltres creiem que ara ens estabilitzarem, sempre i quan siguem capaços de mantenir el projecte, perquè sí que és cert que a veure, que una cosa és... És a dir, un objectiu està complert, que era l'objectiu inicial de que el safrà tornés a Catalunya. Això ja està complert, ja hi és. I no només, com hem dit, no només nosaltres, sinó altres zones, no?
Actualment ja hi ha una vintena de productors a la Conca Estricta, la Baixa Segarra i alguns punts de les comarques veïnes. El safrà es comercialitza a uns 15.000 euros al quilo. És un producte altament valorat. Queda encara, però, un repte.
Tornar a situar el safrà a la cuina, aquest és el segon repte, no? Perquè s'utilitzava moltíssim a la cuina medieval i el que volem és que s'utilitzi a la cuina actual, no? I no només la tradicional, sinó la més moderna. I de fet ja hi ha cuiners que treballen amb nosaltres, amb estrelles Michelin, que l'estan utilitzant per fer virgueries, no? Autèntiques virgueries.
La majoria de productors de la Conca de Barberà cultiven el safrà com a complement dels cultius tradicionals, especialment l'olivera.
Gràcies, Neus, i aprofitem aquest fil que ara deies, la olivera, perquè també la campanya, la collita de les olives està a punt de començar i també es prepara ja el sector. A punt per començar la campanya de l'oli a la Conca de Barberà. De fet, les perspectives són positives. Ara n'escoltarem declaracions. En tot cas, indicar que aquest dijous 8 de novembre, a les 7 del vespre, es farà la primera reunió informativa sobre l'inici d'aquesta campanya. Serà a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala d'actes del celler de l'Espluga de Francolí, una xerrada informativa per tractar el començament de la campanya del molí de l'oli, així doncs, per informar els socis. En general, també podem explicar quines són les previsions d'aquesta nova campanya, d'aquest oli nou que arriba enguany enmig d'una collita, però que s'espera doncs, baixa en el conjunt del territori. De fet, aquestes són les valoracions, les previsions que fan des de la denominació d'origen protegida Siurana. Crònica de TAC12.
Només pocs minuts després de ser nomenat com el padrí de l'oli nou de la DOP Siurana per aquest 2018, el periodista Xavier Grasset i el president de la denominació cullen simbòlicament les primeres olives arbequines en una finca de Vinyols i els Arcs. I és que des d'aquesta setmana els primers molins d'oli del Camp de l'Arragona ja es troben en funcionament per recollir la collita provinent dels 7.000 productors associats a la DOP Siurana per donar sortida als primers litres de l'oli nou. Una collita que es preveu un 45% inferior a la de l'any passat, quan es va arribar als 6 milions i mig de quilos d'oli, per sobre de la mitjana de 5 milions. Una xifra aquesta a la que no esperen arribar enguany a causa de les habituals variacions d'any en any de les oliveres.
L'oliver, pel qui no el coneix, té bastanta tendència a ser anyívol, a tindre una alternança. Llavors, si un any carrega molt, doncs l'altre any diu, sí, me cuides molt bé, em regues, m'abones, però diu, ara no vull fer tantes, descanso una mica, i això és una mica el que ha passat enguany. També va haver una incidència aquí a la zona del Camp de Tarragona, de que al moment de la floració va haver un mal quallat perquè hi va haver potser un excés d'humitat.
Un oli verge extra produït a més d'un centenar de municipis del territori que sí que s'espera pugui tenir una qualitat excel·lent, amb un gust que destaca per ser molt equilibrat en aromes entre amarg, picant i dolç. També s'espera que les pluges de les darreres setmanes puguin ser molt beneficioses per a la collita de l'any vinent. Pel que fa al preu, tot i la collita a la baixa, pel que fa a la quantitat, no s'espera un augment del mateix, a causa de la bona collita que s'espera a la resta de l'Estat, el que no permet als productors del territori augmentar els entre 24 i 28 18 euros que costa actualment la garrafa de 5 litres.
Tanquem aquest àmbit, ara obrim una altra plana per l'actualitat. Parlem d'infraestructures i també d'obres de millora que ja han començat a la comarca. La setmana passada van iniciar-se les obres de millora de la carretera C14 entre la Guàrdia dels Prats i Solivella, amb una inversió de 710.000 euros. Ha de millorar el ferm d'un tram de 7,4 quilòmetres i la visibilitat nocturna de la travessera de Solivella amb la instal·lació de noves lluminàries LED. L'alcalde de Solivella, Enric Capdevila, celebra aquesta intervenció del Departament de Territori i ha assegurat que en aquests moments és un pressupost important. Tot i això, el Batlle considera que les millores són insuficients per acabar amb la manca de seguretat per als vianants a causa de l'alta velocitat d'alguns vehicles que passen per l'interior de la vila a través d'aquesta C14. Ho ha explicat aquest dimarts en una entrevista en aquest programa, La Conca al dia de l'Espluga FM Ràdio. L'alcalde de Solivella es referia a aquesta preocupació del trànsit que passa en gran velocitat pel territori, en aquest punt de Solivella, en la carretera C14, que travessa el municipi per la meitat, assegurava l'alcalde que, per tant, hi ha serveis a una i altra banda de la carretera i que, per tant, presenti diversos problemes amb la convivència dels veïns. Escoltem, doncs, ara l'alcalde de Solivella, aquestes referències que feia a les problemàtiques que s'originen en aquest punt de la C14.
I per tant la C14 de Solivella presenti doncs, aquests problemes de trànsit, velocitats, i també avui justament, que és un dia de pluja, la carretera urbana quedi completament inundada. Això també ho hem posat en coneixement. Ja fa força anys es van crear uns desaigües, uns drenatges, perquè el dia de pluja l'aigua fos absorbida i portada fins al barranc que tenim allí mateix. Això es va fer, jo diria que no ha funcionat pràcticament quasi mai, els hi hem dit novament, però esclar, això és inversió. S'ha d'aixecar tot el ferro de la carretera amb una profunditat determinada i tal dia com avui, doncs, aquesta tarda, que hi ha 45 litres i tenim tota la carretera, et baixa com un riu.
Aquest és l'altre problema de la C14, el seu pas per Solivella, que en dies de pluja, com per exemple aquest passat dilluns, la calçada s'inunda completament. L'alcalde afirma que ara són conscients que els plans d'inversió estan aturats, però manté que el consistori seguirà reclamant solucions per reduir la velocitat d'aquesta via, en què apunta i passen de mitjana uns 3.500 vehicles, molts d'ells pesants. Segons els estudis que s'han fet, Enric Capdevila expliqué que un 30% s'excedeix de la velocitat permesa, un percentatge que seria acceptable per al departament, però que l'alcalde considera que encara és molt perquè és un tram urbà. Això ho explicava en aquesta entrevista.
Bé, en quant al tema de la velocitat, clar, això causa alarmisme, no? Et diuen que doncs, de la velocitat permesa, el trànsit que s'excedeix amb un tram urbà en tenim un 30%. I un 30%, doncs, que és poc el trànsit, que traspassi el llindar doncs, permès, no? Bé, un 30 és molt, ni que fos un 10. Ni que fos un 5. Amb una travessera urbana, on tenim habitatges a dreta i a esquerra amb serveis, això provoca doncs, un traspàs continuat de persones que doncs, a l'estiu i al cap de setmana doncs, encara es veu més doncs, incrementat perquè hi ha la gent, el flux de gent que doncs, estan en allí, i considerem que tot i que aquest 30% que és estadístic i els estudis que hi poden haver recomanen actuar d'una forma o recomanen actuar d'una altra, considerem que s'haurien de prendre dues mesures, per això hi ha els tècnics per dir què s'ha de fer, però que si ha de fer una cosa o altra és evident.
Així en parlava l'alcalde de Solivella en aquesta C14, que ara ha començat amb la remodelació, obres de millora, dèiem, una inversió de 710.000 euros des de la Guàrdia del Prat, dels Prats, que és aquest punt en què ja ha començat, i fins a Solivella també el tram interior. En aquest punt, Enric Capdevila, l'alcalde de Solivella, considera que l'actuació és bona perquè el ferm està molt malmès i també perquè garantirà una millor visibilitat, dos factors que també revertiran en la seguretat d'aquesta via. D'altra banda, les obres de millora, que tenen un termini previst de 4 setmanes, inclouen la pavimentació d'alguns trams de bermes o cunetes amb l'objectiu de donar un sobreample a la carretera per millorar la seguretat viària i el confort dels usuaris. En total s'executaran 120 metres de cuneta i 40 de berma per guanyar amplada així en diversos punts. Explicàvem aquesta notícia, la podeu trobar ampliada a esplugafmradio.cat, 2:45 del migdia, avui dimecres 7 de novembre. Continuem endavant, encara amb més actualitat de la jornada d'avui. Aquest cap de setmana, el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà està d'aniversari. El Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, una entitat de caràcter no lucratiu, compleix enguany 40 anys treballant per la divulgació dels coneixements i les investigacions del camp de les ciències socials i naturals relacionades amb la comarca. Aquest dissabte 10 de novembre es presentarà una de les publicacions de l'entitat, l'Aplec de Treballs, en el número 36, i aquest acte servirà per celebrar el 40è aniversari del centre. La presentació es farà a les 7 del vespre a la sala d'actes del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, a la seu de l'entitat. El president del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Josep Maria Grau, destaca que és una joia celebrar l'aniversari d'aquesta entitat que es va posar en marxa l'any 78. Tal com ha dit, doncs, 40 anys són molts anys de treball. Escoltem el president d'aquesta entitat en declaracions a Ràdio Montblanc.
Evidentment, és una joia, és una alegria de poder celebrar aquest aniversari, que és clar, 1978-2018 són molts anys de treball. I això és gràcies a totes les juntes que hi ha hagut al llarg d'aquests anys, és a dir, presidents, vocals, tresorers, secretaris... És clar, aquí hi ha hagut una complicitat de persones que han fet aquest projecte sigui una realitat, és a dir, que no és un projecte personal, sinó col·lectiu.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Sobre aquest aniversari, aquest acte de dissabte del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, presentació, dèiem, del número 36 de Plecs del Treball, però també homenatge a la Coral Flor de Lis de Montblanc, que el 2017 va celebrar el seu 25è aniversari de la Fundació, i també al medievalista montblanquí Jaume Felip Sánchez per la seva importància amb la seva trajectòria de treball i recerca de l'època medieval de Montblanc i la Conca de Barberà. En aquest número de Plecs del Treball, per tant, hi tenen un capítol destacat i també ho seran així en aquest acte de celebració i de presentació del nou número. El Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, que ara compleix 40 anys, compta amb prop de 200 subscriptors, tal com destaca el president de l'entitat, Josep Maria Grau, que sustenten, doncs, gràcies a aquest micromecenatge amb el suport dels subscriptors. Així, doncs, també agraeix la implicació de les institucions, una suma que fa possible el treball d'aquest Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 6 minuts de 11:45 d'aquest matí, dimecres 7 de novembre, abans d'obrir l'espai de l'entrevista, avui hi posem unes notes poètiques en el programa d'avui, de la veu de Carles Esteller, No tengo tiempo.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete, quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reírse de sus errores. Que no se envanezca con sus triunfos. Que no se considere electa antes de la hora. Que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana. Y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quienes los golpes duros de la vida les enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, sí tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro de que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una.
Avui el poema que en recitava el montblanquí Carles Esteller. Ara sí, espai per l'entrevista.
Una mirada a fons a l'actualitat, el que ens envolta.
El Museu de la Vida Rural de l'Espluga acull aquest dissabte 10 de novembre la tercera edició de les jornades de formació Apropa't, un espai de trobada entre professorat i els professionals dels museus per promoure la generació de sinergies i experiències innovadores entre diferents agents culturals i educatius del territori. Per parlar-ne, saludem avui a l'Anna Catà, membre de l'organització, està en la coordinació d'aquestes jornades. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns què és aquesta jornada Apropa't.
A veure, és una jornada que ja és la tercera edició, com molt bé comentàveu, que es coordina des de la xarxa territorial de museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, que està formada per 13 museus d'aquí del territori, juntament amb el Departament d'Ensenyament. Llavors, és per buscar un espai de formació, però també de trobada, d'intercanvi, entre el sector dels museus i els professionals del patrimoni i la cultura, amb el que són els docents, no?, que estan al dia a dia a les aules i que ells d'alguna forma fan els seus projectes i com aquests projectes poden estar doncs, també relacionats amb els museus i, per tant, enriquits d'alguna manera amb el patrimoni col·lectiu.
Això, en aquesta jornada s'entrarà en mirar com els museus poden ser una eina pedagògica a les aules. Això és el que ens en informeu en aquesta prèvia de les jornades. Què vol dir això?
Sí, un amic quan es plantejava el tema, cada any les jornades s'han enfocat en un tema diferent, i aquest any es volia posar una mica el focus en la innovació, és a dir, com els museus poden ajudar a ser una eina de renovació pedagògica, no? Una eina d'innovació per les aules. Es parla molt últimament, no?, d'aquesta innovació que s'està fent des dels centres educatius i que doncs, hi ha molts centres que s'hi estan sumant a noves maneres d'ensenyar doncs, i d'aprendre dels alumnes, i per tant, com els museus aquí dintre també tenen aquest paper a través de projectes col·laboratius o a través d'experiències doncs, que es poden fer conjuntament.
Clar, en termes generals, què aporta un museu, per exemple, a diferència del que es pugui treballar en una aula pròpiament?
A veure, que els museus, així d'entrada, són espais molt competencials, és a dir, on els alumnes poden directament interactuar amb el patrimoni. Això difícilment es pot fer en una aula, tenir un contacte directe amb el patrimoni, amb professionals que hi treballen, i per tant, des de moltes vessants, des de la vessant artística, vessant de la història, fins i tot de les ciències naturals, pensem que, clar, quan pensem en un museu hi ha de tots els àmbits. És un tema també doncs, de convivència, és un tema de valors, de ciutadania. Per tant, es pot enfocar el que és anar als museus, no?, des de totes aquestes vessants molt àmplies i, per tant, bueno, una mica fer tot aquest aprenentatge molt més experiencial i molt més vivencial també.
Per exemple, no sé si t'atreviries a dir quina aportació pot fer un museu com el de l'Espluga, el Museu de la Vida Rural, en l'alumnat que s'hi apropi.
A veure, el Museu de la Vida Rural precisament és un museu que ens parla dels nostres orígens, no?, del nostre passat, i més és un passat que no està llunyà. Ens pot parlar una mica de com establim aquests vincles. Quan parlem nosaltres de patrimoni, sempre parlem de que el patrimoni són objectes amb els que nosaltres tenim un vincle especial, perquè si no estarien col·leccionats, no els tindríem, no els hi donaríem aquest valor, i per tant, com establim nosaltres amb aquests vincles amb els objectes del passat, i a part que es pot enfocar des de múltiples vessants, fins i tot des del tema, des del punt de vista de la interculturalitat. A dia d'avui, les nostres aules, cada vegada hi ha alumnes, no?, que venen de diferents països, i com a vegades aquest passat et pot permetre fer aquestes connexions, veure semblances diferents, i dir, per tant, es pot treballar de moltes vessants.
Clar, tots aquests
per això les jornades, també una mica per explorar noves vies i per explorar noves possibilitats que hi hauria fugint de lo que s'està fent ja de forma tradicional.
Clar, això, explica'ns, totes aquestes eines es treballaran en la jornada d'aquest dissabte, però com es farà? Quina és l'agenda d'aquesta jornada?
Exacte, doncs mira, el que es farà en les jornades és unes jornades de 5 hores, de 9 a 2 del migdia, que es faran aquí al Museu de la Vida Rural. Llavors hi haurà unes ponències inspiradores que d'alguna manera serviran també perquè la gent es comenci a situar en el tema. Una de les ponències se la farà la Gemma Carbó, que és la directora d'aquí del Museu de la Vida Rural, que ens parlarà de les comunitats culturals d'aprenentatge, una mica doncs com aquestes comunitats, no?, tenen aquestes funcions. I després, la segona ponència, la segona intervenció, serà de la professora Maite Blay, que és una professora de Tarragona, de l'Institut Pons i Car, que ens parlarà de com ella fa servir el patrimoni en la seva aula d'acollida. Ella és professora des de fa molts anys a les aules d'acollida, i bàsicament per introduir amb això que deien, de l'alumnat nou, ella fa servir patrimoni per parlar a les classes del carrer, d'alguna manera per donar a conèixer el lloc on han arribat aquests alumnes, per donar-los a conèixer d'una forma molt, molt directa. Després de les ponències hi haurà una part de treball en grup, perquè pensem que si parlem d'innovació, el que és l'aprenentatge col·lectiu, no?, l'aprenentatge del coneixement compartit de totes les persones que hi som a les jornades, doncs és molt important. I finalment tindrà un espai de presentació d'experiències, que l'hem anomenat dues parelles i una cita cega, perquè són experiències que ja funcionen, experiències de museus que ja estan treballant amb algunes escoles i que per tant ens interessa veure com s'han organitzat, quines són les claus d'èxit d'aquests projectes. I també la cita cega, aquesta que hem anomenat, és una escola i un museu que ningú sap qui són, tret de l'organització, evidentment, i que d'alguna manera és dir, bueno, com podrien aquest museu i aquesta escola que així d'entrada no treballen junts, com podrien arribar a treballar junts? On hi ha aquests punts de contacte? Quines necessitats tenen les dues institucions? Perquè d'alguna manera, doncs, bueno, això puguem establir aquests primers passos per fer projectes col·laboratius.
Les jornades a propet estan adreçades a docents, també a professionals de museus o entitats culturals, si no m'equivoco. Les inscripcions estan tancades ja?
No, les inscripcions, si hi ha algú que està interessat, encara es pot inscriure a través de la web de les jornades, que és www.jornadesapropet.cat.
Quina és la previsió d'inscripcions? Quanta gent espereu?
A dia d'avui tenim uns 70 inscrits, aproximadament. Sí. I després, bueno, es complementen, hi ha una doble sessió, perquè que les jornades sempre es plantegen de forma descentralitzada a nivell territorial, i llavors es fa aquest dissabte, es fa aquí a l'Espluga, i dissabte que ve, que és el dia 17, es fa a Tortosa, al Museu de Tortosa, i la gent es pot apuntar, ja sigui amb una jornada o a les dues, perquè són complementàries, no hi ha ni les mateixes ponències ni les experiències. És el mateix tema, però de forma complementària.
És la tercera edició d'aquestes jornades, per tant, ja se n'han fet dos, i sí, sobre la utilitat d'aquest punt de trobada hi poden haver resultats. No sé si n'heu observat, per exemple, de les escoles, dels museus, aspectes que hagin pogut adquirir, no?, i aprendre d'aquestes jornades.
Sí, potser una de les coses que es veuen més és la conscienciació, no? La conscienciació que ja moltes vegades tenen els museus i les escoles, i que fins ara hi ha hagut una relació, i això ja des de fa uns quants anys, una relació molt de clientelisme, que en diem, és a dir, que l'escola va al museu a que li facin una visita, o que l'escola va al museu a que li facin una activitat puntual. No? Mm-hmm. Doncs això és un tipus de relació que està molt bé, però que pretenen les jornades precisament és anar més enllà, és a dir, que els centres educatius puguin fer servir els museus per anar més enllà de fer una visita puntual i puguin incloure directament en els seus projectes. I aquest canvi de mentalitat potser és una mica el que s'ha començat a veure, perquè estan sortint nous projectes. Així com fa uns anys els museus tenien pocs projectes col·laboratius o poques experiències més enllà de les visites, cada vegada n'hi ha més. No? Llavors, bueno, és una cosa tangible i els docents mateix ja tenen els museus com a referència, no? Com un lloc on anar a buscar recursos, on anar a trucar a la porta i dir, mira, tenim aquesta idea, com podem col·laborar.
Anna Catada, la coordinació de les jornades, ens quedem amb aquesta reflexió, amb aquest canvi que ara ens explicaves, i després ja veurem les conclusions d'aquesta tercera edició de les jornades a propet que acull el Museu de la Vida Rural aquest dissabte 10 de novembre. Gràcies, i que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, i continuem 10 minuts per les 12 del migdia. Obrim ara Plana Esportiva, notícies de la Conca de Barberà en el terreny esportiu. Joan Pol Vilà i Ingrid Ruiz han estat els dos corredors més ràpids en fer l'ascens al Nas del Gegant en la seva setena edició d'aquesta cronoescalada celebrada a plena feta aquest dissabte. La prova va comptar amb una quarantena d'esportistes. La setena pujada al Nas del Gegant organitzada pels Cucots Nocturns s'ha celebrat aquest dissabte 3 de novembre a plena feta a Montblanc, com dèiem, una pujada que és una cronoescalada de 2,15 quilòmetres que comença al nucli de plena feta a 468 metres d'alçada i acaba al Tossal Gros a 867 metres d'alçada, per tant 400 de desnivell. Enguany, la prova va comptar amb la participació de diversos caminadors que van animar també els esportistes que feien aquest ascens corrent al Tossal. La principal novetat d'aquesta setena edició és que la cursa es va integrar en el nou circuit KB baixa del Camp de Tarragona, que agrupa algunes de les millors curses verticals de la demarcació. Respecte a l'any passat, els corredors només van poder fer la prova Nas Clàssic per tal de simplificar l'organització d'aquesta pujada. Repassem els més ràpids d'aquesta edició de la pujada al Nas del Gegant. Classificació masculina, com dèiem, encapçalada per Joan Pol Vilà amb 16 minuts i 18 segons, seguit de Lluïsma Mas, amb un temps de 16 minuts i 29 segons. Aleix Soler tancava el podi amb 16 minuts i 36 segons. Per tant, ja ho veieu, classificacions i resultats molt apretats. Pel que fa a la competició femenina, va estar menys renyida. Ingrid Ruiz, del club Allibera Adrenalina, es va proclamar campiona amb 18 minuts i 47 segons. Eva Cristina Llobat va ser la segona en acabar l'ascens amb 21 minuts. I finalment, Pat Perpinyà, amb 21 minuts i 16 segons, tercera posició, medalla de bronze. Finalment, la classificació per equips la va encapçalar l'Associació d'Alumnes d'Escola Treball, la AET Conca Senglars. En aquest punt van ser doncs el millor equip amb puntuacions en la cronoescalada, el Nas del Gegant. Aquesta cursa, podríem dir, d'ascens de 2,15 quilòmetres, perdoneu, amb 400 metres de desnivell, que és, doncs això, amb pocs metres, però molta pujada aquesta edició, la setena de la pujada al Nas del Gegant, a la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio, informatius. La Conca al dia, la comarca en moviment.
Vaja, acabem el programa d'avui. Fem un ràpid repàs a propostes d'aquesta setmana a la Conca de Barberà. Avui dimecres a 8:15 del vespre a la sala de les Corts de l'Església de Sant Francesc a Montblanc, la xerrada de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà, la judicialització del procés a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, l'advocat de Carles Puigdemont, en el marc de la programació de xerrades i conferències de tardor de la Conca de Barberà per la independència. També ho avançàvem en la jornada de dissabte, aquest debat sobre l'impacte del canvi climàtic a les comarques de Tarragona, una taula rodona amb Arnau Caral, Josep Maria Prunera, Jordi Puigroca, Francesc Mauri i Gemma Carbó al Museu de la Vida Rural aquest divendres 9 de novembre a 7:15 de la tarda al Museu de la Vida Rural. També concerts de tardor a Santa Coloma de Caral que continuen aquest 10 de novembre a 8:00 del vespre a la Sala Gran del Castell amb el concert de Camerata 21, un quartet de Schumann, diuen, amb folre i manilles. És una nova entrega d'aquest cicle de tardor. També el dia 10, masterclass de vins al celler Vitbertus a partir del matí. Al llarg de tot el dia es faran aquests tastos, aquesta masterclass a càrrec de l'enòleg Martí Magrinyà, el dissabte al carrer Ensam Clavé en l'espai del celler Vitbertus. Campionat de botifarra a Montblanc en el marc de la Setmana Andalusa que organitza l'Associació Cultural Andalusa de la Conca de Barberà, la Setmana Cultural, per aquest 10 de novembre fa el 20è campionat ja de botifarra. Inscripcions obertes al local de l'associació a Montblanc. I jornada a propet, com escoltàvem, al Museu de la Vida Rural també aquest dissabte, i també trobada de joves de l'Espluga de Francolí. En parlarem en la jornada de demà, una edició per reunir els espluguins, els més joves, així per acollir i reunir totes aquestes sensacions, propostes del teixit associatiu i dels joves del municipi, la trobada de joves que organitza l'Ajuntament de l'Espluga, l'Oficina de Jove de la Conca de Barberà i també l'Associació Juvenil Aubenguen. Demà n'informarem amb més detall, serà ja en una nova edició de la Conca el dia de dilluns a divendres a les 11 del matí aquí al 107.4 esplugafmradio.cat, el magazín diari de la Conca de Barberà. Menys de 3 minuts per les 12, aprofitem aquests darrers instants de programa per explicar-vos la programació de l'Espluga FM Ràdio per la jornada d'avui. Dimecres 7 de novembre, per tant, al punt de les 12 del migdia, la remissió del passeig musical amb Miquel Moya i l'entrevista amb Miquel Fonoll i David Gallardo, dos membres del grup Entre Barres, que aquest cap de setmana han passat per l'estudi de l'emissora, i així, avui a les 12, recuperarem aquest programa. De cara a la tarda, a les 4, els dimecres, emetem l'espai Pàgina 107 de l'associació literària L'Escarrig, de Montblanc, 30 minuts per parlar de literatura. A les 4 de la tarda, a les 5, música de la mà d'Izan Puente i Jofre Majoral, a la clau del pop, èxits del moment, també alguns de les darreres dècades. Al punt de les 8 del vespre, xerrava bé amb Dulci Álvaro i Rosa Salvador en la jornada d'avui per parlar de sèries, recomanacions que ens fan aquestes dues membres de l'associació L'Espluga Audiovisual, i que així, doncs, en una nova jornada de dimecres, xerraran al voltant d'aquest guió poc establert, però que, sense cap mena de dubte, no els hi falta la guia per trobar les paraules adequades, perquè doncs tots els dimecres ens ofereixen aquesta proposta, aquesta conversa de 8 a 9 del vespre, també amb música, aquesta vegada amb les bandes sonores d'aquestes sèries. Serà a les 8, a dos quarts, una miqueta abans, a l'Storytime amb Jill Haywood, contes en anglès, a l'Espluga FM Ràdio. I a les 9 tanquem el dia amb el repàs de la jornada en un minut, els titulars d'aquest dimecres 7 de novembre, que també podeu trobar a esplugafmradio.cat o bé a l'informatiu diari de les 3 i les 7 del vespre. Res més, que passeu una molt bona jornada d'aquest dimecres, que vagi molt bé. Ens retrobem demà a la mateixa hora, aquí a les 11 del matí, des de l'estudi 1, per passar una bona hora de ràdio i, a més, per conèixer l'actualitat de la jornada. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. To me. It ain't nothing but a heartbreaker.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. To be a better way. Oh, oh, oh.